Comencem, doncs, aquest torn, aquesta, donar compliment al reglament de participació ciutadana, i ho fem amb dues peticions per escrit que hem tingut i després demanarem peticions del públic que hi pugui haver. Hem tingut la petició de l'Associació de Propietaris de les Planes, que vol intervenir, i per tant li demanaríem a un representant de les Planes, el senyor, el president de l'Associació de Propietaris, que té la paraula. Endavant.
Hola, bona tarda. Se'm sent? Sí. Vale, perfecte. És que m'han dit que m'enganxés molt al micro. Bueno, en primer lloc, bona tarda a tothom, gent del govern, membres de l'oposició i la gent que estem aquí ubicats. En principi, nosaltres hem motivat una pregunta. Abans d'aquesta pregunta farem una breu introducció, molt ràpida. Aviam, nosaltres, com veureu, algunes persones portem una enganxina que posa les Planes espai cobert. Aquesta és una demanda que fa molts anys que l'estem fent i en concret els darrers 3 anys ha sigut quan ha sigut més forta aquesta demanda. Aquesta demanda ve motivada principalment per una sèrie de coses. Nosaltres les pistes que a partir d'ara la denominarem espai Pere Grau, amb honor amb el nostre mossèn, l'espai Pere Grau sempre ha sigut el lloc on hem desenvolupat les festes majors. On hem desenvolupat les festes majors i les festes que no són, ja no són majors, sinó festes que fem al llarg de l'any. No? Llavors, al ser un espai descobert, tenim la problemàtica de que, bueno, estem sotmesos a les inclemències del temps. Això provoca que les dues o tres darreres festes majors, pues a l'arròs no fa falta posar-hi aigua perquè l'aigua ja venia del cel. Llavors, nosaltres, la gent de les Planes, les associacions, les entitats que allà coexistim, les dones, comissió de festes, la banda, l'espai familiar, l'espai jove, etc., és el lloc on desenvolupem tota la nostra activitat, tant esportiva com social com cultural. La desenvolupem allà perquè, en el seu moment, quan es va crear el centre cívic, l'antic alcalde, el senyor Recoder, ja es va encarregar de deixar ben clar que aquell espai era d'ús exclusiu per una determinada part de la gent que té tant dret com nosaltres, evidentment, no els hi neguem. Llavors nosaltres vam migrar d'un local on estàvem, vam passar a un altre local i malauradament sempre han estat bastant desplaçats. Què ha passat? Que amb la pista esportiva hem vist la llum, no? Hem vist la possible llum de tindre un espai on conviure, on desenvolupar activitats. Tenim programades un grapat d'activitats a fer dintre la pista esportiva, a part de les habituals, com poden ser temes a nivell de cau, a nivell de gincames de bicicletes, a nivell de penya, de crear una penya futbolística, a nivell de 50.000 coses. Però ens trobem que aquest espai la gent no hi va perquè és un espai que no està condicionat. Per tant, no és tan sols cobrir un espai per unes festes, sinó és cobrir un espai per desenvolupar la nostra activitat, l'activitat associativa. Llavors, moltes vegades se'ns ha demanat i se'ns ha dit que per què la gent de les Planes no ens sentíem de Sant Cugat. I clar, com diria el diputat Rufiáñez, això a les Planes es cura. Llavors, la pregunta és la següent. Poso les ulleres perquè si no n'hi guipo. Tenint en compte que hi ha un acord pressupostari pel cobriment de les pistes de les Planes per aquest 2016 i veient que fins al moment no hi ha cap tipus de moviment per fer-ho i les festes són el proper mes de setembre, volem data tant d'inici com de finalització del cobriment de les pistes dins aquest any 2016. Aquesta és la pregunta motivada per tot el que hem dit anteriorment i recalquem que és dins el 2016 la nostra necessitat perquè no podem passar, alcaldessa, unes altres festes majors com les que hem passat aquests anys. no podem estar sotmesos a les inclemències del temps i considerem que, com bé va dir el tinent alcalde Damià Calvet en una entrevista al Tot Sant Cugat, la política es té que començar a fer des de baix. I si des de baix ens estem implicant la gent que ha vingut avui aquí, les associacions, les entitats, amb la il·lusió que tots tenim de fer cada vegada més coses i ens trobem amb un topall burocràtic administratiu que no neguem que tingui que existir, però que ens comporti un altre any estar sense festes, és molt probable que aquest any Comissió de Festes es plantegi a l'organitzar les festes. Llavors és un fet molt greu perquè les festes de les Planes és la vida. I si no tenim vida, ja no tenim res. És això, només és això.
Gràcies, Sergi. El Joan, si vols comentar-ho.
Bé, bona tarda. Jo, com que heu entrat una pregunta per escrit en el ple, doncs m'he pres una mica, m'ha semblat que també us havia de fer una contestació per escrit i, a més, no solament per ser més breu, perquè evidentment hem de compartir aquest espai amb tota una sèrie de propostes, sinó també perquè aquest escrit que jo us vaig a llegir ara el penjarem com si fos un compromís en aquest espai que compartim tots els veïns de les Planes, de tal manera que el que digui avui, diguem-ne, m'ho podreu recriminar, per dir-ho així. He fet una recopilació de les diferents regidories que tindrien a veure, perquè aquí hi ha un tema de tipus cultural, un tema de tipus econòmic, en fi, he fet una recopilació de què és el que, de quin és el calendari, perquè em sembla que l'important és el calendari d'aquesta execució, i ara passo a llegir directament. Primer de tot, què és l'espai Pere Grau? En fi, que estem remenant el nom, però acabarem donant-li un nom definitiu en el procés participatiu aquest que estem endegant a les Planes. Què és l'espai Pere Grau? Doncs bé, com bé ha dit el president de l'Associació de Veïns, però ja que ho tinc escrit, doncs, ho llegeixo tal qual. Aquest espai ve a ser, per la gent de les Planes, com la seva plaça Octavià. Com ja hem explicat més d'una vegada, és el lloc on passa tots els actes de tipus social del barri i també, de tant en tant, alguna activitat esportiva. És per això que les entitats del barri insisteixen, també existeix un compromís del Consell de Barri i també del seu president, de que aquest espai ha d'arribar a ser un espai acollidor. El calendari que se'm demana, i que és possible fer amb totes les característiques, no es tracta aquí de fer una cosa provisional, sinó una cosa duradora, és el següent, i així els hi vaig a dir. Està en marxa, en l'actualitat, i vostès hi participen, està en marxa un procés participatiu de l'espai Pere Grau, en què les entitats defineixen no solament com ha de ser el cobriment d'aquest espai, sinó també la resta de components en un futur. Tanmateix, el cobriment de les pistes té una urgència per sobre de la resta i la seva execució correcta seguirà el següent calendari. El maig de 2016, aquest maig, s'encarregarà la redacció del projecte. Hi ha tota una sèrie de fases que jo ara els hi llegeixo exactament. Aquest maig, doncs, per tant, hi haurà l'encàrrec de la redacció del projecte. Durant el mes de juny-juliol hi haurà el lliurament del projecte acabat, l'aprovació per la Junta de Govern local del projecte i, necessàriament i obligatòriament, 30 dies d'exposició pública, que són obligats. El mes de setembre hi haurà l'aprovació definitiva del projecte i l'exposició de la maqueta durant la Festa Major 2016. L'inici del procés de licitació per a la contractació d'obra seguirà el següent calendari. Aquest procés de licitació començarà el mateix setembre de l'any 2016. Això segueix un cert període, de tal manera que podrem adjudicar el contracte de l'obra el desembre de 2016. I existeix per nosaltres el compromís de que l'execució de l'obra començarà el gener de 2017. El finançament, perquè aquest és un altre dels temes, hem d'assegurar absolutament tot, no? El finançament de l'execució del projecte forma part de la mesa de concertació entre l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona de l'any 2017. És un contracte que existeix entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona per fer tota una sèrie d'obres. I aquesta obra està contemplada dintre d'aquesta mesa de concertació. Això el que vol dir és el següent, que per la festa major de 2016, ho dic perquè evidentment hi ha tota una sèrie de concrecions que em demanen, per la festa major de 2016 caldrà una alternativa cultural provisional adequada, fixin-se la quantitat d'adjectius que hi poso, perquè tenim evidentment la història d'altres anys, caldrà una alternativa cultural provisional adequada perquè tinguin lloc les activitats en protecció especialment contra la insolació, perquè és un dels problemes més greus que té aquest espai. I en la festa major de 2017 tindrem l'obra acabada. I aquest és el calendari i el que penjaré com una espècie com de compromís entre l'Ajuntament i la realització d'aquesta obra. Gràcies.
Moltes gràcies. L'altra pregunta que teníem per aquest plenari era per part del col·lectiu Educació Viva de Sant Cugat. Té la paraula el senyor Gabriel Jové, pot ser? Sí, endavant. Bon dia.
Sí. D'acord, sí. Des del col·lectiu Educació Viva volem exposar que després de la reunió del dia 8 de març amb la Direcció de Serveis Territorials de Vallès, en la qual se'ns va informar que l'equip de govern ha tingut un paper clau en l'elecció de l'equip de directiu de la 12a escola. Si voleu, faig una introducció en quant a que el col·lectiu d'Educació Viva venim reclamant des de fa temps un centre públic d'Educació Viva a Sant Cugat. I en aquest temps, el dia 8, es van reunir a la Direcció de Serveis Territorials del Vallès per atendre una reunió en la que es van traslladar que l'equip de govern de Sant Cugat ha de tindre un paper clau en l'elecció de l'equip directiu de la 12a escola. Bàsicament, van proposar la direcció. Després van anar a la presentació del dia 10 de març del projecte d'educació de la 12a escola i ahir van quedar decebuts. Donats que només les escoles que han començat amb un projecte innovador d'educació viva o han aconseguit ser-ho, demanem que ens expliquem per què no s'ha complert amb el programa electoral del seu equip de govern, aquest d'ací, en el que es dia clarament desenvoluparem un projecte conjuntament amb el Departament d'Ensenyament per a tenir una escola pública de pedagogia viva i activa a Sant Cugat. Aleshores, donat el projecte que ens ha presentat, la capacitat que teniu proposant una direcció, també ens agradaria que s'explicàrem per què l'equip de govern no aposta per incloure un projecte innovador d'educació viva i activa entre els projectes pedagògics dels centres públics de Sant Cugat, que beneficiaria al barri de Volpalleres, que beneficiaria a la població de Sant Cugat i en general a la comunitat educativa de Sant Cugat i dels voltants. Els centres d'educació viva, com el Martinet, Ítaca, Congrés d'Indians, són referents d'innovació pedagògica i de qualitat. I ens agradaria tindre a Sant Cugat un centre d'aquesta línia com comprometien al seu programa electoral. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Salat. Té la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i molt bona tarda a tothom. Entenem que des del Departament d'Ensenyament ja se'ls ha explicat el procés de creació dels nous centres educatius. Per tant, saben que estem davant d'un procés que recau única i exclusivament amb la Generalitat de Catalunya i és el cos d'inspecció educativa qui escull la direcció i ho escull per criteris d'experiència en dirigint projectes educatius, en coneixement de l'entorn, en la capacitat de liderar la creació de nous centres educatius. I d'aquesta manera doncs, és com va néixer l'escola en la que moltes de les famílies del col·lectiu Escola Viva s'emmirallen, com ha nomenat vostè, l'Escola Martinet. Una escola que encara avui costa trobar l'encaix amb moltes famílies del barri de Can Mas, a Ripollet, i que s'omple majoritàriament amb famílies de fora de la seva àrea d'influència. En cap cas, els municipis fan concursos d'idees on la comunitat o l'Ajuntament aposten o demanen o escullen una línia pedagògica específica o proposen qui ha de ser la direcció o qui han de ser els mestres dels centres de nova creació. Vostès, en una de les seves argumentacions al Departament d'Ensenyament, proposen que aportaran fins a 44 famílies d'arreu per omplir el P3 de l'escola de Bullpelleres. I potser perdem de vista que el motiu de la creació de l'escola era poder escolaritzar els infants nascuts al barri de Bullpelleres i que ara mateix tenen problemes per trobar escola en el seu barri de referència. I aquest procés de creació en el que el Departament d'Ensenyament, a través del cos d'inspecció, confia en un equip de professionals el projecte educatiu del centre, és el que ha permès doncs, que Ripollet tingui Martinet, perquè es va confiar en un equip directiu, o un Pinatons, que tot i néixer dins de Martinet no és Martinet, o que tinguem una escola pública a Montessori a Terrassa, o un turó a Can Mates aquí a Sant Cugat, o una escola a Ciutat d'Alba aquí de Sant Cugat, que es va confiar el projecte amb un equip directiu que en el seu cas venia de l'escola Costa Llobera. Aquests equips professionals, en tots els seus casos, han construït una base de projecte que després han anat desenvolupant amb les famílies de l'escola, però no amb els ajuntaments o els col·lectius, sinó amb el consell escolar de cada centre. I també remarcar, i per nosaltres és important, és que l'escola nova dona compliment al que ha estat un criteri primordial per aquest ajuntament a l'hora de cedir els terrenys per construir escoles, i és que cada barri pugui tenir la seva escola de proximitat. En el cas de Bullpelleres, molts de vostès ho recordaran, vàrem tenir escola abans que barri. I ara s'ha de reforçar l'oferta perquè amb noves places escolars perquè les famílies del barri puguin encabir fins ara els seus infants a les escoles de referència. Respecte a la pregunta que ens ha adreçat per escrit, on diu que l'Ajuntament ha estat clau en la creació de la dotzena... No diu literalment això. Dir-li que l'Ajuntament ha estat clau en una cosa i ha estat en la creació de la dotzena d'escola i això és rotundament cert perquè hem posat a disposició dos terrenys públics i perquè hem posat immediatament els tècnics i els mitjans necessaris per fer possible aquesta dotzena escola. Però que l'equip de govern o l'Ajuntament ha estat clau en el procés de triar l'equip directiu és rotundament fals. I ens consta que a la direcció a la reunió que van tenir amb els serveis territorials, on hi havia el cap de la inspecció, la direcció dels serveis territorials i els dos inspectors de zona, en cap moment se'ls va fer aquesta afirmació. És més, jo vaig conèixer la nova directora, me la van presentar al mateix temps que la resta a la directora de l'escola l'Olivera. I, per tant, aquí poden dir el que vulguin, però els fets són aquests. L'Ajuntament cedeix terrenys, adequa els espais, trasllada les necessitats del municipi al Departament d'Ensenyament, facilita recursos, però en cap cas decideix l'orientació pedagògica d'una escola. I en quant al programa electoral que feia referència, permeti'm que els faci una apreciació. Es va treballar aquest programa el mes de març-abril. Encara cap dels presents sabia que s'ofertarien a la preinscripció les places per la dotzena escola. Per tant, partíem d'escoles vigents. I quan vam posar el que vam posar és perquè després de consultar amb diferents equips directius de la ciutat i veure que algun d'ells tenien interès en iniciar un procés de reflexió interna per redefinir el seu projecte educatiu, per veure si podien enfocar el seu projecte cap a un aprenentatge en què es potenciés més l'aspecte competencial o més de tipus lliure i actiu. Vàrem fer la consulta al Departament d'Ensenyament, vàrem demanar si podíem fer aquest procés d'acompanyar les escoles que volguessin en aquest procés de reflexió i, per tant, en aquest procés d'orientació de canvi del seu projecte educatiu, i ho faríem aportant formació, materials i adequar els espais dels centres que necessitessin. El Departament d'Ensenyament ens va dir que sí, sempre que el Consell Escolar dels Centres hi estigués d'acord. Ara per ara seguim absolutament disposats i oberts a treballar acompanyant les escoles de la ciutat sense imposar res a cap equip directiu ni a cap centre escolar. Dit això, em consta que el Departament els va demanar fer confiança a l'equip dels professionals, a l'equip directiu de l'Escola Nova. Creiem que en el projecte de l'Escola Nova hi podran trobar més punts de confluència que no pas de xoc. És una escola que neix en el marc de la LEC. És innovadora en tant que aplega d'entrada moltes de les experiències que es consideren experiències educatives avançades o innovadores que tenim a diferents escoles del municipi, però també de l'entorn, i neix d'entrada amb totes aquestes incorporacions. Treball per espais d'aprenentatge, per projectes interdisciplinars, incorpora mirada sistèmica, plurilingüisme, etc. etc. I, per tant, doncs, els demanem també, com fem doncs, la resta de la comunitat educativa, que facin confiança, com s'ha fet en tots els processos de creació de centre, als professionals que ho han estat encomanats. Gràcies.
Gràcies, regidora. També dono la paraula als veïns de Vallseca, que havien sol·licitat també la paraula. Té la paraula. Endavant.
Hola, buenas tardes. A ver, primero que nada, somos unos vecinos de Vallseca 7482, los cuales desde agosto del año pasado hay conflictos con dos familias. Ya nos hemos reunido con Promusa, con Mediación, Policía Local y otro organismo del Ayuntamiento. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron? No importa, porque no han servido para resolver el problema y han sido insuficientes. Ahora en adelante, ¿qué pasos van a seguir? Mossos, Urbana, etcétera, para evitar que estos problemas en el futuro. Porque con estos hechos, ellos han causado daño a la propiedad privada, inseguridad, malestar. ¿Y qué le decimos a nuestros hijos? ¿Que esto es normal? Ellos ya no viven en un campamento, viven en una comunidad de vecinos, los cuales tienen normas y se rigen por la ley, que es igual para todos. El día que ellos han decidido vivir en una comunidad, quiere decir que aceptan las normas y las leyes. ¿Qué tenemos que esperar para que hagan algo? ¿Que corra sangre? Necesitamos una solución ya. ¿Por qué? Porque no es posible que Servicios Sociales nos diga que es un problema muy grande para ellos. No es posible que algún día Promusa nos diga que es una decisión política y que ellos no pueden hacer nada. Y es un problema vuestro, ya que Servicios Sociales ha asignado estos pisos. No entraremos en detalle cómo los ha asignado y por qué. Gracias.
Muchas gracias, señora Pallicé.
Bé, bon vespre. Fa una estona hem pogut entrevistar-nos amb alguns dels veïns i tenen raó, estan espantats i realment doncs, tenim un problema. Jo no sé si des de Serveis Socials o Promusa ens ho hem passat uns als altres, però jo crec que en tot cas que som conscients del problema. Amb el que no estaria d'acord és amb el que no hem fet res, també estaria d'acord amb vostès que potser el que hem fet doncs, no ha tingut els resultats que voldríem. És una comunitat complicada, els serveis socials, bueno, des de fa teníem 18 famílies, aquest reallotjament, doncs, ara només en queden dos i sabem doncs, que és complicat, tenim un problema, no és tan fàcil treure d'allà una família, però també no és just que vostès hagin de patir doncs, el que aquestes dues famílies estan fent ara en aquests moments. Nosaltres hem intentat explicar què estem fent amb una empresa o amb una fundació que es diu Vincle, que els tenim allà, ho intensificarem i ens hem compromès també doncs, en aquest moment a intensificar les coses que estem fent per a veure si no podem posar plaços perquè és complicat, vostès ho saben, les autoritats que ells tenen no són les altres persones, no?, que convivim amb un civisme que no és el seu i per tant doncs, donar-los la raó en el sentit que estan espantats i donar-los la raó en el sentit que nosaltres intentarem doncs, agilitzar a veure què és el que podem fer. Ens posem sempre diem a la seva disposició, però bueno, jo crec que avui hem sigut, després de tot el que ha passat aquest cap de setmana, doncs amb les coses ens hem posat amb les coses més urgents i ara hem de veure doncs, com millorem aquesta convivència veïnal, però no és fàcil. Que nosaltres diem que no és fàcil no vol dir que els hi traslladem els problemes a vostès, és una situació complicada de la qual som conscients.
Moltes gràcies. Alguna altra qüestió des del públic? Tres qüestions. Agafaria el seu nom, si us plau. Sí.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Molt bé.
Com a persona pròpia, o sigui, com particular. La moció de suport al Dia Internacional de la Dona em sembla correcta. Però miri, jo crec que seria fonamental que perquè no se repetissin aquestes conductes, sancionar, així de clar i català, sancionar a la persona que fa aquests comentaris, el que sigui. Perquè això no es pot admetre que es repeteixi. Només volia dir això.
Moltes gràcies.
Sembla del suport, però a més, sanció.
Moltes gràcies, doncs. Gràcies. Aquest senyor d'aquí, que ha demanat la paraula, vostè, el seu nom, si us plau.
Hola, jo sóc l'Albert, de RAC Sant Cugat.
De?
De RAC Sant Cugat.
RAC Sant Cugat? Ah, Arran.
D'Arran, l'organització de joves. Som a l'any 2016 i molts s'omplen la boca assegurant que hem deixat enrere les urpes del feixisme. Doncs això no és ben bé així. Als nostres carrers encara s'hi troben les restes dels 40 anys de dictadura franquista. En alguns d'ells podem llegir Avinguda de l'alcalde Barnils, plaça Doctor Villar, carrer de Pau Muñoz i Castanyer i més. Tres noms de tres carrers o places de Sant Cugat, l'últim d'ells assignat per l'Ajuntament l'any 2004. Repeteixo, l'any 2004. Aquestes tres carrers reben el seu nom en honor a tres alcaldes santcugatencs, casualment tres homes, que van ser alcaldes durant la dictadura franquista, tres exrepresentants dels seus règims al nostre poble. Des de RAC Sant Cugat creiem que és intolerable que els carrers del nostre poble commemorin aquests tres corresponsables de la misèria i la repressió de la que va ser víctima el nostre país durant més de 40 anys. Així doncs, hem decidit esborrar aquesta vergonyosa marca dels nostres carrers, despenjant els seus noms de les parets i penjant-s'hi el nom de tres lluitadores per la llibertat, com Avinguda d'Alina Odena, carrer de Marina Ginestà i plaça de Teresa Caramunt, en el seu lloc. Noms que sí que mereixen un record. Noms que varen lluitar per la llibertat i per erradicar la xacra del franquisme. Tres noms de dones, algunes d'elles del nostre poble i algunes d'elles de més enllà. Però totes elles van defensar amb la seva vida la llibertat, aquella que el franquisme i altres formes de feixisme van robar-nos i van lluitar per aconseguir unes condicions dignes de vida pel poble. Per això avui us fem entrega d'aquestes plaques perquè mai més hi hagin espais d'homenatges franquistes als nostres carrers. Amb això reivindiquem la importància històrica de totes les lluites i de totes les lluitadores que van oposar-se al franquisme durant la guerra i la dictadura, les quals, massa sovint, són menyspreades arreu de l'estat espanyol amb monuments, condecoracions i records dels seus boixins, així com a Sant Cugat amb aquests carrers. I a totes les lluitadores per la llibertat en contra d'aquest sistema d'opressió. Fa unes setmanes, Sant Cugat del Vallès es despertava una mica més lliure, no per voluntat dels que governen, sinó per l'autoorganització juvenil i la lluita al carrer, la lluita del dia a dia. Doncs, si no ho feu vosaltres, ho farem nosaltres, les joves de Sant Cugat, que no cedirem ni un pas al feixisme. Gràcies.
Doncs... Bé, doncs moltes gràcies per la seva intervenció. Nosaltres en aquest plenari respectem totes les intervencions. El que no respectem és l'alteració de l'ordre públic i, per tant, vostès avui estan reconeixent que han doncs, actuat de manera incívica i, per tant, doncs, els hi agraïm que ho reconeguin en públic i també, doncs, evidentment, nosaltres haurem d'actuar de la manera corresponent. Vostè suposo que diu que la fi... justifica els mitjans, no sempre la fi justifica els mitjans, entenent la fi que vostès doncs, expressen, doncs ara haurem de valorar si els mitjans han sigut o no correctes. Senyora Elisabet, té la paraula.
Hola a tothom. Bueno, actuant com a delegada de Prevenció de la Salut, un sindicat policial d'aquest Ajuntament, concretament el Sindicat de Policies Municipals de Catalunya, esmentar que ens hem assabentat que Sant Cugat ha estat escollida com a ciutat on es celebrarà el Dia Mundial de l'Activitat Física. Vale? Cosa que ens alegrem molt, ja que compartim l'opinió de que s'ha de fomentar l'activitat física. El que denunciem és que és incongruent amb el tracte que ha rebut la formació física per part del col·lectiu de la policia local. Per posar en antecedents, la policia local disposava d'unes hores de formació física fora de la jornada i totalment voluntària que van ser retallades amb el decret de govern del 2012. Pràcticament totes les retallades d'aquest decret del govern del 2012 han sigut recuperades a poc, però la formació física de la policia local doncs s'ha quedat retallada com es va quedar el 2012. Creiem que queda lleig fomentar una activitat física o fomentar una cosa de portes cap a l'exterior i de portes cap a l'interior doncs no es tingui present que la formació física de la policia ha sigut retallada. Per això creiem que s'ha de predicar amb l'exemple i quin millor exemple que retornar les hores que tenia la policia local de formació física abans de les retallades del 2012. Per la proximitat de l'acte, que és el dia 6 d'abril, volíem fer entrega directament, Mercè, en mà de la nostra petició, ja que per Setmana Santa i per la proximitat de l'acte és possible que no t'arribi abans. Volem fer entrega de la petició on reclamem el retorn de les hores de formació física de policia local i que, sisplau, donguis les instruccions oportunes perquè en les meses de negociació torni a ser un tema important i que es torni a redirigir cap a la recuperació de les hores. Res més i gràcies.
Moltes gràcies, senyora... No sé com es diu aquest nom. Jo, en tot cas, el que no cal que m'ho doni en el plenari, crec que vostè i jo ens veiem bastant sovint, crec que m'ho pot donar en qualsevol moment, si vostè em demana hora com a alcaldessa, la rebo al moment. Jo crec que vostès sí que fan activitat física aquí en el fitness municipal. Per tant, en tot cas, avaluarem les hores que vostès fan. No hi ha cap tipus de problema, però li diria que entenc que hi ha eleccions sindicals properament i que entenc que vostès volen visibilitzar-se, és legítim, però també li agrairia que per respecte a la institució m'entregui el document com cal, que és com a alcaldessa doncs, rebo a tots els sindicats, rebo els escrits que vostès fan i per tant doncs, també li agrairia per respecte institucional. Ens sembla molt bé i ens sembla molt correcte que ho relacionin amb el Dia Mundial de l'Activitat Física, res a dir, però jo tinc entès que vostès poden fer hores d'activitat física i en tot cas si han quedat tan disminuïdes que vostès no poden mantenir la formació que és necessària, evidentment, per prestar el servei, nosaltres volem que vostès estiguin plenament en forma. Li agraeixo. Gràcies. Hauríem d'anar acabant el torn i veig que ja és que no voldria entrar en polèmica en relació no entrarem en polèmica en relació als noms del que estan aquí perquè no senyor Jurado, senyor Civis, vol la paraula, no és per cap tema de carrers i de places, els carrers i places, els noms. Hi ha una comissió específica, és una comissió que està formada, sí, és una comissió que està formada per experts, és una comissió que a més aquests noms són proposats pel grup d'estudis locals, a nivell polític la intervenció de noms és molt, molt mínima, el grup d'estudis locals proposa molts dels noms, algun d'aquests fins i tot, per tant jo diria que posem aquest debat, si us plau, a on cal, i no fem política sobre aquest debat. senyor Jurado, si ens mantenim les formes, a mi em diu senyora Conesa, jo li dic senyor Jurado i ens entendrem molt bé. Digui un nom. Senyor Jurado, digui'l. Vinga. Un nom. Senyor Català, doncs el proposarem, a través de Molt bé. Escolti, jo no ho sé, perquè per sort no vaig viure doncs l'etapa franquista o molt pocs anys. Però si vostès tenen un nom per proposar, si us plau, i a la taula de amb la qual doncs toponímia, a la taula de toponímia. Senyor Civis, tancarà el torn, si us plau.
Hola, bona tarda. Bona tarda. Tenia moltes coses per proposar i per demanar, però esperaré el meu torn i el meu dia i a l'hora que correspongui. El que passa que el tema aquest m'escau perquè jo sí que conec aquestes tres persones i diria, sense ànim, perquè no soc ningú per dir el contrari, van fer molt per aquest poble i no eren feixistes.
Senyor Civis, li agraïm És que sabia que entraríem en aquest debat i per això he dit que no entraríem en aquest debat. No entrarem en aquest debat. Per tant, acabem el torn. Els hi agraeixo molt. Senyor Marín, senyor Jurado, senyor Civis, els hi agraeixo molt. Tanquem aquest debat. És un debat que, si l'hem de fer, el farem de manera seriosa en la taula de nomenclàtor. Per tant, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies a tothom. Bona tarda.